amb Dani Aguilar.
Doncs, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 16 de setembre del 2022. És notícia d'ara mateix, de fa uns minuts, s'acaba de definir la final de l'Eurobàsquet 2022. Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Una final on hi serà la selecció espanyola. Acaba de vèncer Alemanya a domicili, a Berlín.
91-96, resultat final en el que suposa, atenció, la novena final d'un campionat d'Europa de bàsquet per la Federació Espanyola. Compte amb aquesta dada, setena de les últimes 11 edicions. En deixa-m'ho dir, Dani, una plantofada a la cara de Sergio Scariolo al 99,9999% dels aficionats i seguidors del bàsquet que mai haurien dit que Espanya hauria arribat tan lluny al començament del campionat.
Inclou-me en aquest 99,9999.
Sí, sí, sí. Gran últim quart de l'equip espanyol que ha tingut molt clara la recepta, apostar per Lorenzo Brown, el màxim anotador d'Espanya en el partit d'avui amb 29 punts, acompanyat bàsicament per un 5 molt fixe en el partit d'avui, Rudy Fernández, Alberto Díaz, els germans Hernán Gómez, que han col·lapsat literalment Alemanya en l'últim quart. Un partit jugat a batzegades que la part final del programa analitzarem en detall, però que, insistim, suposa la classificació per la selecció espanyola per la final de l'Europeu. Per cert, el rival de diumenge, un clàssic, França, ha escombrat de 41 punts a Polònia. La primera semifinal no ha tingut color i no ha tingut res a veure amb el segon partit que hem vist després.
Li ha sortit car. A Polònia elimina Eslovènia i França ha passat per sobre dels polonesos.
Li ha sortit car o no,
sí,
perquè
sí,
lluitaran
sí.
pel bronze contra Alemanya i haurien signat amb la punta del mas arribat fins aquí abans del campionat.
Però vaja, s'ha vist que evidentment Polònia ha arribat molt més lluny del que tothom imaginava. Gràcies, Marc, fins ara.
Salut.
La selecció de Sergio Scariolo, un català a les seves files, Joel Parra, que disputarà la final de l'Eurobàsquet. Després n'escoltem les reaccions i analitzem aquesta final que jugarà, com diu en Marc, a Berlín diumenge. Més enllà d'aquestes semifinals de l'Eurobàsquet, una notícia d'última hora. Comunicat del Real Madrid rebutjant, diu, tot tipus d'expressions i comportaments racistes i xenòfobs a l'àmbit del futbol, de l'esport i de la vida en general. Com diu, els lamentables i desafortunats comentaris dirigits en les últimes hores contra Vinícius Júnior. Insistim, és una notícia de fa tan sols uns minuts. Diu el comunicat que vol mostrar tot el suport al jugador i que ha donat atenció i instruccions als serveis jurídics per emprendre accions legals contra qualsevol que expressi comentaris racistes cap als seus jugadors. De fet, 3 minuts per sobre de 2:15, connexió d'urgència a Madrid. Anem un moment cap allà amb el Rodrigo Fáez. Hola, Rodri, bona nit.
Què tal? Bona nit a tothom.
Gràcies. Gràcies per aquesta connexió allò express, per explicar el que comentàvem ara. Aquest comunicat del Real Madrid condemnant actituds racistes cap a Vinícius. Rodri.
Sí, sobre todo por todo ese mare magnum de reacciones que hemos visto desde lo que pasó el pasado fin de semana y sobre todo con las reacciones, bueno, primero las declaraciones de Coque, las declaraciones también en el chiringuito de Pedro Bravo, que tampoco han sentado nada bien ni a Vinicius, ni al entorno, ni obviamente al Real Madrid, que ha tardado en sacar el comunicado y la verdad que ha habido bastantes críticas de parte del sector madridista en la tardanza del Real Madrid, ¿no? Pero finalmente lo ha hecho, que es lo que creo que tiene que hacer como club. Y vamos a ver si en los próximos minutos es Vinicius el que también toma la palabra para cerrar un poco el círculo, sí. o si lo damos por cerrado, porque la verdad que ha habido una cascada de reacciones que tú has visto durante todo el día,
sí, sí.
Importantes, ¿no?
Per tant, ja el Madrid tenia, des de Madrid ja se sabia que com a mínim el club estava plantejant una reacció, ¿eh?
Sí, básicamente por eso, por lo que me están diciendo justo ahora mismo, que igual en la próxima hora hay alguna reacción del jugador, pero vamos a ver y a confirmar.
El diumenge, aquest derbi, Atlètic de Madrid, déu-n'hi-do. Rodri, gràcies, una abraçada.
Un abrazo a todos, venga.
Doncs es faran novetats des de Real Madrid, qualsevol, evidentment, us la farem saber, ara de seguida ho comentem, però abans, avui volem dedicar els primers minuts del Tu diràs, aquí és també notícia. Ansu Fati n'ha parlat al seu entrenador, Xavi Hernández, al Barça, sobre la manca de protagonisme, ha utilitzat el terme precaució i que es té un pla. I també n'ha parlat qui ha estat el seu entrenador a la selecció espanyola, Luis Enrique, i diem estat perquè, de moment, Ansu no torna a la llista del combinat estatal. és la convocatòria per l'aturada de la Nations de la setmana que ve, on sí, serà Eric García, Sergio Busquets, Jordi Alba i David Raya, més dels Blaugrana, Gavi, Pedri i Ferran Torres. És el 10 del Barça, és un nano molt estimat per l'afició i per això es genera un debat d'alta magnitud al seu voltant, sobre la seva presència. De moment, insistim, petita. I és per això que avui fotografiarem la imatge actual del cas Ansu. Ho farem amb veus autoritzades i posarem aquest debat sobre la taula de la tertúlia avui que tenim, per cert, una baixa d'última hora, en Juan Irigoyen. Estarà això sí ben cobert pel company de Relevo, Antoni Joan Martí, juntament amb els habituals del divendres, en Ferran Martínez de Mundo Deportivo i en Marc Marvà de BTV. Unes paraules que ha dit Xavi Hernández a la prèvia del Barça Elx de demà, a 4:45 de la tarda. Pentinarem, evidentment, els detalls d'aquest partit, en què el nom d'Ansu ha sortit a relluir. Partit d'una jornada 6 de la primera divisió masculina, que ja ha arrencat. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Ara mateix en marxa el tram final, Valladolid-Cádiz, de moment, sense gols.
Sí, minut 31 de la segona part. Ho deies, el primer partit de la jornada 6 de la primera divisió masculina entre Valladolid i Cádiz, 0-0 al marcador, millor al Valladolid, però de moment sense grans ocasions de gol.
Doncs qualsevol novetat, evidentment, també us la farem saber. Encara en futbol masculí, repassarem la resta de la llista de la selecció espanyola, escoltarem què més ha dit Luis Enrique, sempre deixa documents interessants, i ara sí, si res no es torça, i tenint en compte els precedents, sempre es pot esperar sorpreses, escalfarem motors per l'estrena de la Lliga F, la primera Lliga Femenina Professional. Arrencarà la jornada 2, la primera es va ajornar, i un dels primers partits el jugarà el Barça demà a les 12 del migdia. Fora del futbol, motos, notícia també important. Marc Márquez torna a la competició. Avui ha marcat el 8è millor temps a la segona sessió dels lliures del Gran Premi de l'Aragó. El més ràpid ha estat Jorge Martín, seguit pel líder del Mundial, Fabio Quartararo. Mentre païm la ressaca de la retirada de Roger Federer d'ahir. A la Copa Davis en tenis, l'equip espanyol busca el bitllet de quarts de final. Ara mateix hi ha en marxa el partit de dobles entre Marcel Granollers i Pedro Martínez. Es veuen les cares, de fet ha de començar aquest partit en els següents minuts, es veuen les cares davant Pospisil i Oger Aliassime. En els dos primers partits, Bautista ha guanyat Pospisil, Carlos Alcaraz, el número 1, ha perdut fa uns minuts davant Oger Aliassime. Per tant, el punt definitiu es jugarà als dobles. I encara en esport en directe tenim en marxa el partit de la tercera jornada de la Lliga de Sobal del Freiking Granollers. De moment, amb victòria còmoda dels granollerins, s'està acabant el partit. Ciudad de Logroño 17, Granollers 25. Per tant, els de Rama que s'enduran aquest partit. Abans, el Barça ha guanyat 35-30 l'Osca.
Amb Dani Aguilar.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravits, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh? Escolta, la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1.
amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Divendres 16 de setembre del 2022 és el nom propi del dia i ho és malauradament més per la seva absència que no pas per la seva presència. Una presència que va enlluernar-nos des de la seva arribada i que les lesions han impedit que segueixi brillant amb una llum que feia molts anys que no vèiem. És Ansu Fati, que avui ha estat protagonista en la veu de dos entrenadors. Un, el seu tècnic actual al Barça, Xavi Hernández, que a la prèvia del partit de demà davant l'Elx, a un quart de cinc al Camp Nou, i després que l'enfrontament davant el Bayern no fos el primer revulsiu, ha detallat així el perquè de la seva falta de presència.
Ell està bé, evidentment, doncs, estem fent un plan amb molta precaució, doncs, perquè ell també se senti molt bé com abans. Aquestes sensacions potser que tenia, doncs, està costant una mica, i a lo millor també és culpa meva i culpa nostra de com estem gestionant, però crec que anem bé, anem amb precaució, està entrant bé, està ajudant molt a l'equip i anirà entrant, ha de ser un futbolista molt important per nosaltres. No?
Això era una estona després que saltés una altra notícia respecte a Ansu, no per poc esperada, com a mínim per part meva. El seu altre entrenador, vaja, qui havia estat fins ara el seu altre entrenador, el seleccionador Luis Enrique Martínez, no l'ha convocat en una llista que es preveu clau per al Mundial, la que ha donat avui per l'aturada de la Nations League. Ha dit això el tècnic asturià d'Ansu.
Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero yo a día de hoy no lo veo para la lista. Ojalá se recupere y en 30 días en la lista oficial Ansu recupere su nivel, que yo evidentemente considero que ahora mismo no tiene y por eso no lo he traído.
I és que Ansu, és un fet, no està al 100%, així mateix ho admeten, com hem escoltat els que més el coneixen. Però la gran pregunta és, quan tornarem a gaudir del 10 del Barça? És una qüestió que amoïna l'aficionat culer pel vincle emocional que ha teixit ja amb el nano, empatitzant també amb ell per les pedres que s'està trobant en el camí. Per això avui intentarem entendre bé què li passa a Ansu, saber quina influència està tenint aquesta recuperació conservadora que ha triat i detallar quin ha estat el seu camí fins ara. Repassem amb la Marta Ramon d'on venim els últims complicats mesos del 10 blaugrana. When you try your best
but you don't succeed. Axel s'acaba de tirar a terra.
S'acaba de trencar.
Sí, ho ha notat perfectament, s'ha aturat en sec, s'acaba de tirar...
Moments com aquest han format part de la vida més recent d'Ansu Fati fins al punt de posar en risc la seva progressió com a futbolista. Després del calvari inacabable amb el genoll esquerre, la temporada passada la va començar reapareixent com un heroi i amb el 10 a l'esquena el 26 de setembre contra el Llevant.
Ansu s'endú la pilota amb una mena de ruleta, continua Ansu, encara Ansu, el retall d'Ansu, continua Ansu, el xut d'Ansu... Gol! 322 dies de calvari, de patir, de treballar.
El 6 de novembre va lesionar-se el bíceps femoral de la cuixa esquerra a Balaïdos. Amb l'aterratge de Xavi a la banqueta i el doctor Ricard Prun als serveis mèdics, es va optar per anar a poc amb la seva recuperació i es va prendre la decisió que no tornés a jugar fins l'any nou. Va perdre cites importants com la de Munic.
Hem de pensar que no el podem perdre. El més important és que estigui a gust, que estigui al 100%.
Ansu va reaparèixer el 12 de gener al clàssic de semis de la Supercopa d'Espanya Aràbia, entrant des de la banqueta i revolucionant el partit.
Ansu, 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 Ansu! Tenia tantes ganes de tornar a jugar a futbol!
I va lesionar-se al cap de 8 dies a Sant Mamés, entrant a la pròrroga de la tornada de vuitens de la Copa.
Compte, Ansu, sí, Ansu, que marxa amb algun problema físic, perquè el veiem molt trist, ara l'abraça.
Està plorant.
L'abraça Xavi, sí. Marxa amb problemes físics plorant.
Trencament del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. S'havia de prendre una decisió i els serveis mèdics del Barça li recomanaven passar pel quiròfan per fer net del tot. En canvi, Jorge Méndez, el seu representant, li aconsellava un tractament conservador de la mà del fisioterapeuta Joaquín Juan a Madrid.
L'Ansu està molt afectat, és una situació difícil. Ara hem tingut una reunió amb la família i bé, és una situació difícil perquè és una recaiguda. El doctor Prun em va dir que estava per jugar mitja hora, 35 minuts. Clar, la pròrroga ens va trastocar els plans.
L'opció del quiròfan significava dir adéu a la temporada, però minimitzar riscos posteriors, i en canvi el tractament conservador escurçava terminis per reaparèixer. Ansu va fer-li cas a Méndez davant l'escepticisme dels serveis mèdics del Barça i va tornar a jugar l'1 de maig contra el Mallorca.
i marxarà Aubameyang perquè entri Ansu Fati. Preparem-nos per l'ovació perquè veig que la gent s'aixeca per aplaudir el retorn d'Ansu Fati. Aquí no veiem des del 20 de gener a la Copa del Rei a Sant Mamés. S'ha fet llarg. Ansu Fati torna a la gespa del Camp Nou amb aquesta ovació i aquests aplaudiments.
Des d'aleshores i fins al 7 de setembre d'aquesta temporada mai va ser titular. Els primers 65 minuts sortint a l'11 i, per tant, sent titular per primera vegada amb Xavi, els va protagonitzar contra el Victoria Pilsen. Després, 18 minuts a Cádiz i 10 a Munic. 8 mesos després de lesionar-se a Sant Mamés, encara no està al 100% i és una incògnita quan podrà trobar la regularitat desitjada.
Sé d'on vinc, tota la motivació i tot el que he fet per arribar on estic avui, la veritat que mai, en tota la lesió, mai he pensat en deixar-ho. Però soc jove, tinc 19 anys i penso que tinc tot per fer endavant. Lights will guide you home.
Tant de bo que es pugui arreglar la situació d'Ansu Fati. Excel·lent reportatge de la Marta Ramon per saber d'on venim. I a partir d'ara, què?
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Doncs el que volem és fer-nos preguntes concretes per saber què pot passar a partir d'ara perquè puguem posar llum a aquest capítol difícil i complex. Per això en volem parlar amb una veu autoritzada, especialista i gran coneixedor del vestidor blaugrana. De fet, en va ser el cap de serveis mèdics, el doctor Jordi Ardèvol. Doctor Ardèvol, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns, com sempre, que ja sap que això de les lesions i els estats físics és una qüestió complexa. Doctor, moltes gràcies.
A vosaltres.
La qüestió d'Ansu, deixi'm que li digui, per començar, el que tots lamentem i des de la seva perspectiva també, que a vegades, vull dir, ens fixem molt en la qüestió mèdica, que ara hi entrarem, evidentment, però saber com pot estar un nano tan jove, no?, i que en aquestes edats vostè, que hi ha tractat segurament en nanos tan joves, es pugui gestionar emocionalment, que és una part indispensable, no, doctor?
Sí, home, ell va tenir una lesió meniscal i després unes lesions musculars, no? La meniscal va tenir, bueno, els seus problemes i al final ha sortit prou bé. I les musculars són unes lesions que estan molt, molt relacionades amb l'estrès, amb el moment competitiu, amb la fatiga, té molts factors i el tema emocional hi juga un paper importantíssim, amb totes les lesions, però les musculars d'una manera molt important.
Sí. Clar. De fet, en aquest sentit, amb aquesta lesió de fa 8 mesos, aquest tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra, a veure, fa 8 mesos que va haver-hi aquesta lesió, es va retornar al maig, sí. I hores d'ara, Ansu no està al 100%. Deixa'm que li pregunti res i curt. Això és normal, doctor?
Sí, sí que és normal, perquè a més és una lesió molt important. Dins de les lesions musculars, una desinserció del tendó en els isquiotibials i que a més, ha patit una... és una lesió que té unes característiques de possibilitat de repetició molt altes. És una lesió que ell no se la va voler operar, perquè ja estava, és bastant comprensible, ja estava molt cremat de tant procés quirúrgic que havia tingut per almenys. Llavors, clar, la qualitat de la cicatriu que fa aquesta lesió, aquesta reparació espontània, sense l'ajuda de la cirurgia, és una qualitat que li has de donar molt més temps que sigui prou i suficient per sotmetre's amb màximes càrregues, a fatiga màxima i tot.
Val.
El nano algú deu percebre de que encara no està bé.
Val. Per tant, diguem que aquests terminis de moment és normal. Evidentment, en aquesta gestió del tractament conservador, si hi hagués hagut operació, la cosa aniria diferent, no?
Bueno, probablement els terminis no haurien sigut més curts, però sí que la sensació de solidesa del resultat final potser seria major.
Llavors, una de les altres grans preguntes per intentar ser clars, amb aquest tractament conservador, es pot arribar al 100% a l'estadi anterior de tal com veurà Ansu, doctor?
A veure, un nano tan jove, amb molta capacitat biològica, de reparació, metabolisme i unes característiques físiques i qualitat física excel·lent, jo és d'esperar que encara que no s'hagi seguit el tractament probablement més indicat, el fet d'haver fet un tractament conservador ben fet, com segur s'ha fet, acabarà amb un bon resultat i amb una recuperació al 100%. El que passa que aquí ja tinc la sensació una mica d'inseguretat i de fragilitat de la reparació probablement d'alguna manera es transmet a la consciència del jugador, no? I al cervell del jugador.
Per tant, sense estar dins, perquè no estem a dins, les sensacions del mateix jugador potser també influeixen en aquesta mena de pla de prudència que diu Xavi.
Clar, són fonamentals. I el jugador... Home, els jugadors com més veteranos es fan, millor transmeten aquestes sensacions i millor les interpreten. L'Ansu Fati és molt jove, s'ha d'anar al tanto perquè l'aprenentatge que té sobre el seu propi cos no és el mateix que té un veterano, no?
Ah.
I no sé, això la mateixa història del Messi ens ho explica, no?
I tant.
Messi al principi gestionava molt malament les seves lesions perquè les interpretava i les explicava i les, i, bueno, les vivia d'una manera molt com de novato, dins d'aquest àmbit, i quan ja era un veterano era un campió, no?
I tant.
Interpretant la lesió, interpretant el seu cos.
I tant, però que sí.
Però Sofati està en una fase que s'ha de ser molt prudent.
Clar. I vostè explica que és bo, o creu normal o habitual que aquests 8 mesos encara no estigui al 100%. Podríem aventurar-nos a saber en quant temps pot estar al 100%?
Amb data, no.
No.
Penso que no ens podem aventurar perquè hi ha tants factors personals del jugador que és impossible.
Clar.
A veure, el que és normal és que ara el jugador estigui jugant minuts, no? Perquè la lesió segur que està curada. Una altra cosa és que les propietats d'aquesta curació siguin suficients com perquè estigui amb l'absoluta normalitat i que el jugador ho interpreti com a tal. Jo penso que aquí hi ha d'haver un treball de tot l'equip mèdic, de l'equip esportiu, per ajudar el jugador a anar superant els reptes i els increments d'exigència que anirà vivint de cap a mica respecte a aquesta lesió.
Clar, les càrregues que ara li interposa el seu entrenador, Xavi Hernández, evidentment, en funció de si hi hagués més minuts, podria haver-hi més risc de recaiguda, o així ho interpreten?
Clar, sí, podria haver-hi més risc de recaiguda i podria haver-hi... El jugador podria viure d'una manera
estressant,
no positiva, no? I molt estressant, i per tant repercutint directament de forma negativa sobre aquesta lesió i fer alguna contracció anòmala del múscul, igual es lia part d'aquí.
Clar. No, pensava perquè en aquest sentit, i vostè, vaja, crec que és una veu més que experimentada per explicar-nos-ho, hi ha vegades que els interessos entre el jugador i el club, o entre el que interpreta el jugador que és bo per ell i el club que és bo pel jugador, no van per la mateixa línia. Hi ha vegades que sí. Ho dic perquè podríem pensar que no, però en aquest sentit... Sí, clar, evidentment, però podríem pensar que no, però no sé si en aquest sentit potser és el mateix jugador, no?, que també vol anar amb aquesta prudència.
Sí, però aquí el paper de l'entrenador és fonamental. L'entrenador és el líder del vestuari, no?, del vestidor. I l'entrenador és el que millor entén els seus jugadors i el que millor els sap protegir de l'entorn i de si mateixos. I estic segur que el Xavi, amb l'experiència que té, ho està fent de meravella, segur. I si ho fa d'aquesta manera, per alguna raó serà, no més, m'entens?
Sí, sí.
Algú deu veure ell que li fa entendre que no s'ha d'arriscar. Tota la informació mèdica i dels
terapeutes
i de tots, no? Però el paper de l'entrenador aquí és clau.
I tant. Doncs com a mínim amb aquest missatge que ens deixa el doctor Dèbol, una eminència en aquest sentit, que bé, el fet de que hagin passat 8 mesos des de la lesió i encara no hi hagi el 100% amb tota aquesta qüestió multifactorial que ens explica, doncs també ens faci entendre una miqueta més el context d'aquesta poca presència, per dir-ho entre cometes, d'Ansu Fati també sobre el terreny de joc. Doctor Dèbol, que sabem que està passant uns dies de relax, per tant li agraïm que hagi estat també uns dies aquí, en uns minuts al Tu Diràs. Una abraçada, que vagi molt bé.
Ha estat un gust.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
doctor Jordi Ardèvol per comentar, insistim, un dels noms del dia, el Dansu Fati, que ara de seguida posarem a la taula de tertúlia. Abans, però, ha acabat el partit que arrencava la jornada a la primera divisió masculina. Joan.
Sí, ha guanyat el Cádiz amb gol d'Álvaro Negredo al 92. Primer gol i primera victòria del Cádiz aquesta temporada. Sergio González, que estava força discutit i si no guanyava avui, doncs podia ser l'últim partit al capdavant de la banqueta del Cádiz. Doncs gol d'Álvaro Negredo, que aconsegueix els primers 3 punts pel Cádiz, que segueix en zona de descens.
Molt bé, gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I posem ja la marxa, la cinquena, que és la que posem els divendres des del principi amb la tertúlia dels divendres, malgrat que avui estem un pèl escapçats. Hola, Marc Marvà, què tal, com estàs?
Què tal, Dani? Bona nit.
I hola, Ferran Martínez, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Els companys de BTV i Mundo Deportivo, falta una persona, està la cadira ara buida, l'omplirem ara, però Juan Irigoyen avui ha causat baixa d'última hora.
Un dia el trobem a faltar.
Oi que sí?
I tant.
Jo crec que ens està escoltant i tot.
Sí. Saps estar amb ell a Múnich?
Sí. Ah, sí?
Minxem.
Va ser una experiència...
Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Perdona, la Marta també hi va ser. Em va dir que va ser un viatge allò generós, m'han dit. Vull dir que va estar molt bé, no?
Molt bé.
Ah, va, va, va. Que generós, que ho dic generós. Que ho dic generós.
Això és el resultat, però bueno, vaig poder gaudir de l'amistat de Juan Irigoyen un viatge més.
Ah, que el Juan també hi va anar?
Sí, sí, sí.
O sigui que va a Múnich a mitja setmana, però en canvi el divendres...
I va tenir problemes amb la connexió d'internet el dia de la prèvia. Tenia molts problemes amb l'ordinador.
Volia arrencar l'ordinador. O sigui, de que vinc a la tertúlia,
sí.
I sento les preguntes del Juan respecte a la roba de la gent.
Sí.
Ah. Ara, quan vaig pel carrer i em trobo gent, no paro de pensar quines preguntes li faria Juan Irigoyen a la gent de com vesteix. Em passa molt.
Em pensava que anaves a dir que cuides més la teva manera de vestir. Que tu ets un tio elegant.
No, però vas bastant elegant.
I clar que és elegant.
Sí. Segueixo la roba de Ferran Martínez.
Què vol dir? Avui tranquil, casual, bé.
No em sap greu.
A veure,
em sap greu.
A vegades quan dic, vaixi amb aquesta samarrata.
És molt senzill, és molt senzill. A final de temporada em fas un canvi d'armari sense cap tipus de problema. Et pagues tu. Ara de seguida incorporarem el Toni Joan Martí, que avui ens acompanyarà també a la tertúlia, el company de relevo per substituir el Juan Irigoyen, que insistim, telèfon d'al·ludits, si el Juan té haver de trucar, perquè ens està escoltant, evidentment ens pot trucar. Abans, a veure, és que els divendres passen tantes coses que m'he d'endreçar una miqueta al cap. Ara ens posarem una mica seriosos, però els dos equips dels que estan pendents sempre. Demà, el Parma juga contra l'Ascoli, no sé com es diu, a les 2 de la tarda. El Parma, que és 14, hem de millorar una mica això, Sergi Hernández, demà estarem pendents.
Talismà Hernández,
sí, 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 sí. Recordem, un equip que, vaja, si no és el contrari, en teoria hauria d'aspirar a pujar, però en qualsevol cas, demà n'estarem pendents.
Jugarà contra Cesc, no? O sigui que...
Sí, exacte. Finalment tenia ahir el Tudirat.
Sí, per això dic.
Abans d'ahir, si no m'equivoco, una conversa molt interessant amb el Parisé. I m'agradaria saber com va anar l'amistós de la setmana passada al canvi de LED.
Uf. Victòria 1-0, minut 89,
bé.
Gol d'aquí del servidor. Em pensava que anaves a preguntar pel de diumenge, però dius, ara que em preguntes de la setmana passada, jo te la tiro.
Sí, home,
hi ha vídeo, si voleu, jo us ho enviaré.
Sí, home. Perfecte. Gol al minut 89.
Era amistós, era amistós.
Contra qui era,
recorden? Mataró.
Contra el Mataró, correcte.
Sí, sí.
La Sia superior, no?
No, és la mateixa. Però sí que equip per pujar, el Mataró té bon equip, la veritat.
Que m'ho he mirat i m'ho he mirat. M'estan arribant missatges per tu, Marc. Que m'ho he mirat i que arrenca la temporada d'aquí 2 setmanes.
Sí, 2 setmanes.
Fantàstic.
Com que som 3 grups,
sí.
I fem ja 14-15 equips, arrenquem una mica tard. S'està fent llarga la pretemporada.
Ja m'imagino. Els divendres també estarem pendents de la primera catalana. Com que no hi ha competicions, doncs també afegirem la primera catalana amb el Marvà, amb el golejador Marvà. Em pregunta el company Jordi Bracón si et veus com a 4 o com a 5 davanter.
Oh, que dolent, que dolent.
Ja veurem durant la temporada. A veure, conyes a part, reduïm unes quantes marxes perquè ens hem de posar un moment seriosos. Ara de seguida, evidentment, parlarem d'Ansu Fati, parlarem del paper del jugador blaugrana en aquests pocs minuts que està disputant fins ara i de què n'han dit Xavi Hernández o Luis Enrique. De fet, ara de seguida en parlarem. Però abans, res, un breu comentari, perquè insistim, és una notícia que us hem explicat al principi del programa, aquest comunicat del Real Madrid condemnant els comentaris i els insults racistes cap a Vinícius. S'està escalfant moltíssim, que s'hauria de baixar moltes revolucions, perquè el diumenge hi ha un derbi, hi ha un Atlètic de Madrid-Real Madrid. S'està escalfant molt, i sobretot el més important, que la gent que fa això, que són
no es pot insultar per la ràdio, però vaja, jo crec que és gent literalment estúpida, ho sí, deixi sí. de fer i punt, i ja està, i que no hi càpiga ni al futbol ni en cap lloc de la vida.
Sí, i una mica de responsabilitat, jo sí. crec, no? També responsabilitat en el... Però tots els actors, fins i tot, en el sentit que fins a cert punt, per aquesta banda, el comunicat de Vinícius condemna tota la part mediàtica,
sí.
però, per exemple, avui Neymar també li ha donat suport a Vinícius, i aquí també s'escalfa una mica tot, jo crec. I Coque amb les seves declaracions, llavors, tot és una mica el caldo de cultiu que es va creant, que des dels micròfons és on ha d'haver-hi més responsabilitat, i és qui ho escalfa més, i aleshores, si els... És a dir, no se li pot demanar una responsabilitat als jugadors o que Vinícius faci això o allò si des de la tribuna ets el primer que estàs tirant la llenya al foc, no?
Absolutament,
Ferran. Mira, això comparteixo totalment el que diu el Marc. Per exemple, avui escoltava Coque i justificava que reaccionés malament contra Vinícius si celebrava un gol sí. ballant al derbi.
Primer deia que tothom podia celebrar-ho com volgués, però després sí, deia... habrá lío, si va a bailar, habrá lío.
Como es normal, acaba dient. Bueno,
aleshores...
normal no. Sí, sí. Et pot agradar més o menys que el jugador celebri els gols ballant, però vaja, és respectable, no? I cadascú pot fer el que vulgui, i no per això s'han d'arribar a insults racistes com hem pogut escoltar darrerament.
Absolutament. Insistim, ens deia ara el Rodrigo, a veure si es pronuncia també el jugador, estarem pendents, però en qualsevol cas, seny, per l'amor de Déu, que les coses ja són prou difícils, deixem de fer l'idiota.
Xavi, a la roda de premsa, per mi, ha estat impecable en aquest sentit, perquè jo crec que diu que tothom ho pot celebrar com vulgui, però sempre sense faltar el respecte, que aquí... Ja tira un palet en tot cas a Vinícius en la celebració al dia del Mallorca, no?
Sí, no sé, correcte.
En la que, depèn de com te'l miris, si jo sóc del Mallorca, estic jugant amb el Mallorca, allò em molesta, com a jugador, jo crec que els espectadors poden mostrar una mica més de distància, però jo crec que el respecte a Vinícius, no tant per l'afició, sinó de ser amb els seus companys de professió. No, a mi l'afició, que se'n faci més o menys, és una línia més fina, però els seus companys de professió, allà és la falta de respecte, que és el que ha dit Xavi, però que després també dic que tothom ho celebri com vulgui, clar. I que ell ho celebraria amb el seu equip, diu, jo ho celebrava amb els meus companys, com segon palet a l'hora de celebrar Vinícius, que és ell i només ell, no?
Al fil de les paraules de Xavi també recordareu alguns moments de Carles Puyol
agafant l'orella
a
Thiago, no?
A Dani Alves també,
a Dani Alves, sí, no sé si Thiago
era Thiago a Vallecas,
sí, sí, sí.
Era el 0-4 sí, sí, sí. I Puyol...
Jo li havia vist fer més d'un cop a dir-los als companys que es flipaven una mica, es passaven de frenada amb la celebració, sí, sí. Que vinga, va.
Has de saber triar també en quin moment tu pots celebrar més o menys efusivament amb un 0-4 a Vallecas, amb un equip que crec que s'estava jugant al descens, a marcar el quart gol ja al minut, no sé quin era, però crec que era ben entrada a la segona part, gairebé al final, i posar-te a ballar, doncs... Potser has de tenir una miqueta més de respecte pel rival.
Sí,
una
sí.
cosa és fer-ho fora, l'altra al teu propi estadi...
Bueno, hi ha diverses factors. Connotacions
sí, sí,
que
sí,
fan
sí.
que el tema sigui més greu o menys greu.
I tant, dit això, hi ha determinades coses que entren dins un marc que es pot debatre, la seva moralitat, el seu respecte, n'hi ha d'altres que estan literalment fora del debat, i el racisme està literalment fora del debat, i això és que és impepinable, i els que no ho entenguin, doncs noi, que es tanquin a casa i fins que ho entenguin, i quan ho entenguin llavors que vagin a veure un partit de futbol. En fi, què he de dir? Parlem de coses més agradables, parlem d'Anso.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Arreglar-les perquè ens encanta veure'l jugar, malgrat que últimament no el veiéssim gaire jugar. A veure, respecte a la qüestió d'Anso, i ara començarem a desgranar la prèvia de demà, del Barça contra l'Elx. Avui n'ha parlat Xavi. Us ha sorprès, per començar, que hagi quedat fora de la llista Luis Enrique?
A mi m'ha sorprès.
Sí?
Sí, perquè, a veure, és un cas que he anat seguint de prop. El juny vaig estar a la convocatòria, bueno, seguint la selecció a la convocatòria de la Nations League, que hi havia Anso, i era una convocatòria pensant en el Mundial i en un pla que s'havia dissenyat perquè Anso comencés a jugar amb la selecció en aquesta aturada del setembre. El que passa
amb vistes al Mundial.
Sí, el que passa, correcte, passa que Luis Enrique ha vist que la recuperació d'Ansu, o que Ansu estigui al 100%, va més per llarg del que potser esperava. I recordem els passos. El Barça al principi el feia jugar de nou. Ara de nou, evidentment, Ansu no pot jugar perquè té un animal com és Lewandowski davant, i ja comença, perquè també ho marquen els seus terminis, a jugar a la banda. A la banda se li exigeix molt més muscularment, ha de fer més sprints, els ha de fer de manera més constant, i això necessita un procés no només muscular, sinó també de confiança del jugador, i Xavi s'està anant a poc a poc, a part de que, a més, té competència dins d'aquesta posició amb futbolistes com Dembélé o Rafinha, que estan molt bé, i que és molt difícil justificar treure'ls de l'11. Per tant, el procés està anant molt més lent, o no molt més, però més lent del que tots es pensaven, i Luis Enrique necessita jugadors, perquè una cosa és una temporada d'una Lliga que va per llarg, l'altra cosa és una selecció, que Luis Enrique ara té dos partits, necessita una plantilla per poder jugar quan els necessiti el futbolista, sense mirar si està bé de confiança, si no, ha d'estar al 100%, i encara més en el Mundial, que és una competició en què te la jugues en un mes.
Sí, és que jo, a mi m'hauria fet il·lusió que l'hagués convocat. O sigui, això anant per endavant, i quan no el veus, el primer que és com una decepció personal de dir, és que tinc moltes ganes que li vagi bé a Ansu, però després et posen la figura de Luis Enrique i dius, és que clar, et queda un mes per jugar-t'ho tot amb és un mes de Mundial, però de partits són 9 partits o 10, no? Em sembla que en total, si arribes a la final. I aleshores, Ansu ha jugat, que és que ho he estat comptant aquest matí i fèiem una peça, ha jugat en 4 temporades, aquesta és la quarta, 3 partits, 90 minuts només. Que aquesta és la quarta temporada que comença, o sigui... I aquesta temporada, òbviament, només va ser titular el Victoria Pilsen, la temporada passada va jugar 15 partits, l'anterior 10, i aleshores, clar, si ha de jugar 10 partits només d'aquí un mes amb gent que s'està jugant un Mundial, doncs jo entenc que Luis Enrique l'ha esperat, però està en un límit en el que ja és molt complicat. Canso és capaç de fer un pas endavant d'aquí d'ara en un mes? Ho veig físicament gairebé impossible, però veurem, no?, per què. A més, admires la competència, entre cometes, clar, que té, i dius, és que si està en forma és molt millor que sí, Borja, sí, o que els altres que convoca Luis Enrique, no?
Sí, però físicament ha d'estar al 100% i no ho està.
No ho està.
Sí. Aquesta, jo crec que el primer decebut en què Ansu no vagi a la selecció és Luis Enrique.
I tant.
Perquè, de fet, el tracta sempre amb una excepcionalitat. Sí, recordeu que normalment s'emporta 23 futbolistes a les llistes, el juny se'n van portar 24... I el 24 era Ansu, per poder... S'ha de dir que...
Per convivència,
per
pràcticament.
Per convivència, sí, perquè s'és empapant de...
Ho ha explicat així, no em sembla?
Sí, ho ha explicat així sempre. Sí, el que passa que, com deia el Marc, arriba un punt que veu que és que no arriba al Mundial. I jo primer he pensat, no, així em calent, quan veig que no hi ha Ansu, començo a mirar números i dic, a veure, Ansu ha jugat 194 minuts aquesta temporada oficials. Ferran Torres, 210. Tampoc són molts més que Ansu. Però és que... Asensio ha jugat 43 minuts oficials. Però sí que és veritat que després escoltes a Luis Enrique i quan t'ho argumenta, dius, val, ja està, ho entenc perfectament.
Sí, sí.
Al final Luis Enrique vol un tio com Marco Asensio, que d'entrada el va veure el juny i li va encantar el que li va donar, que quan el pugui posar sap el que li rendirà 100%. Ansu sap el que li pot arribar a rendir, però de moment ara mateix no t'ho pot oferir, per tant, prefereix tenir jugadors que siguin rendiment immediat.
Després repassarem la llista i també escoltarem Luis Enrique i parlarem d'aquesta llista. Deixeu-me saludar el Toni Joan Martí, el company de Relevo. Hola, Toni, bona
nit.
I gràcies per aquest atracament que t'hem fet en tota regla, un plaer que estiguis per aquí.
I amb asterisc, que està caient una Barcelona.
Ah, sí? Has vingut molt mullat. Molt mullat. Sí, sí, sí.
M'ha donat la mà, l'he tocat fred i he pensat que venia corrent.
A veure, informació de Cerdai, per favor, engegada.
Ha caigut una brutal, sí, sí.
Però està plovent ara mateix?
Sí, sí, ja pots jugar rals.
Per aquells que heu de sortir de casa, per aigües. Ja s'imaginava, però no fos cas. Aquí us donem informació de tot tipus. Gràcies al Toni per acompanyar-nos al divendres.
Sóc que he agafat
divendres.
El paraigües.
Exacte, jo no.
Jo he vingut amb moto,
A veure com... Tu sí o no?
Jo amb moto he vingut.
Ah.
Ara agafarem la canoa, no et preocupis.
Esperem que d'aquí una horeta i mitja...
Com que no es mulla l'estudi, es mullarà la moto.
Amb l'elegància que té avui. Toni, estàvem parlant ja respecte a en Sufati, i volia incorporar un nou element a la taula. Ara ho comentàvem amb el doctor Ardèvol i amb Marc, que és futbolista en actiu, també ens pot explicar com la sensació que pugui tenir un jugador també li repercuteix, evidentment, en tenir més o menys minuts, perquè una cosa és el que pugui dir l'entrenador, però l'altra cosa és el que el mateix jugador pugui sentir i el risc que això també pugui implicar en qüestions de recaigudes.
Sí, a veure, el discurs oficial respecte a Ansu és que ja està bé i que la lesió està oblidada. I aquí jo crec que és una excusa que ja no és vàlida a més. A partir d'aquí sí que et compro que quan tu mentalment has passat per una lesió tan llarga, indirectament, fins i tot quan a tu et sembla que ja estàs anant al 100%, en segons quines accions et frenes.
Clar.
O no vas amb tota la seguretat que tu podries anar. I això pot ser una tonteria, però aquesta dècima de segon o aquesta dècima d'intensitat de la que parlava Xavi avui en roda de premsa, si la multipliques en una pilota a l'espai, en una paret, tota aquesta acumulació de dècimes potser és el que fan pensar que li falta aquell punt d'espurna, d'espontaneïtat, d'electricitat, que sí que li estàs veient, per exemple, en Dembélé o en Rafinha. Més enllà d'això, no crec que Ansu li estigui passant factura, perquè l'hem vist atrevir-se en un contra uns, també en carreres llargues.
Sí. En petites franges de partit, això sí.
Sí, sí.
Vull dir, no en grans franges de partit.
Jo posaria...
Sí, sí que l'hem vist atrevit, però tampoc tan atrevit com era. Clar. Jo estic, li compro això que diu el Toni, de que encara va una miqueta... Li falta posar la sisena, no? O sigui, pot anar amb cinquena, però és un cotxe que té tants cavalls que té una sisena, perdó, una sisena marxa i que Ansu de moment encara no l'hi hem vist.
El màxim d'Ansu no ho has vist.
Però segurament el seu màxim... És a dir, ell no és conscient de que no està sent el màxim. No sé si m'explico. És una qüestió mental, de quan tu has estat lesionat...
Avui Xavi parlava d'aquestes sensacions del futbolista, i això és això que estàs dient tu, aquesta dècima de segon...
Sí, sí, és que, estem dient el mateix, és un tema mental de fer l'última marxa per tornar a ser el d'abans, i això és un procés que va paral·lelament al físic i que això depèn molt de la mentalitat.
Hi ha una part interessant que jo crec que és la posició, que el Ferran ho apuntava una mica, i fixeu-vos el millor partit que va fer, que és el dia de la Reial, que surt en una posició més de mitja punta, o que és una posició que no li exigeix un físic.
De segona punta.
Per exacte, perquè allà és on ell té una qualitat indubtable també, i a més té aquest gol i està més a prop de la porteria. I aleshores també hi ha aquesta relació on ell com a nou, però que no pot... Si és el substitut de Lewandowski, però en aquest cas, en aquesta posició que es va inventar Xavi, perquè era com un 3-4-3, no?, en aquell moment, que el va col·locar per darrere el punta, allà és on Ansu pot sobresortir ara, perquè jo crec que ella es pot sentir molt més còmode, molt menys exigit en la recuperació també d'haver de seguir el lateral, i aleshores aquí, doncs potser és on aquests petits clics de confiança mental, perquè al final una cosa et porta a l'altra, jo crec, que si tu no et sents bé físicament del tot... o et penses que sí que estàs bé, però hi ha petits moments que vas amb el front de mà, mentalment, també fas el pas amb menys confiança, pots fer aquell xut que no l'acabes fent i acabes donant un passe, i llavors una cosa suma a l'altra. Llavors aquesta posició de mitja punta el pot sumar en confiança, sobretot, també, no?
És que, de fet, avui Xavi ha destacat la seva participació en aquest rol, concretament, ell no ha mencionat el rol, però sí que ha destacat aquest partit concretament, per tant, va una mica en aquesta direcció.
De totes formes... Perdona, no, només volia dir que també em sembla que quan un entrenador té tants recursos, i això el Marc també ho sabrà, a la mínima excusa ja s'hi agafen moltes vegades. És a dir, quan tu tens 8 davanters, no, traslladant-ho al món del futbol català, si un dia no anaves a entrenar, o si aquell dimarts havies entrenat a mig gas, l'entrenador ja tenia l'excusa per dir, ostres, és que tots són titulars, doncs em justifico amb algun. Aleshores, també em sembla que, al marge de que tot això estem dient que és cert, aquesta cinquena marxa mental que li falta a Ansu, és també, crec, una excusa, una raó perfecta per, si has de triar en segons quins moments, deixar fora Ansu, en comptes de deixar altres jugadors que potser tenen també igual o més caché i que en canvi no tens aquesta excusa per dir-los, mira, és que amb tu anirem més lents.
Puc explicar una maldat molt...
Per favor.
Perdó, Ferran, però aquí... m'ha vingut una anècdota al cap.
Aquí va la maldat, el divendres.
És que se li ha il·luminat la cara.
Sí, sí, sí. És que us poso en situació, d'acord? Arriba divendres a l'entrenament i l'entrenador ja ha de desconvocar dos jugadors. D'acord? A mi és una situació que a mi m'ha passat. Ha de desconvocar dos jugadors. I aleshores l'entrenador s'apropa a algun dels veterans, fa un partidet curt, es posa una porteria de futbol 7 a la frontal de l'àrea i són partits curts molt ràpids, i s'apropa un dels veterans i diu, vés una mica fort, potser amb aquests dos, que si cauen ja tinc l'excusa per desconvocar-los.
Sí?
Els veterans fan la seva feina i quan apareix la llista, els que han caigut a l'entreno he vist que has caigut, bueno, descansa aquest cap de setmana, o sigui que l'entrenador, el que traia el Toni, té l'excusa perfecta per acabar desconvocant aquells jugadors amb la complicitat del veterà. Bueno, això són
excusa amb coneixement de causa.
De l'infrafutbol que vivim, però això passa, això passa.
Jo, no, dues coses. Una, ja ho hem comentat una mica abans, el tema de la competència, que crec que això, més que excusa, és que no està ajudant a Ansu a entrar, perquè crec que Xavi amb això també no necessita moltes excuses. Ho hem vist amb Jordi Alba, ho hem vist amb Piqué, ell està posant els que considera que estan millors. I després a Luis Enrique, crec que el que dèiem també abans, que és una decepció per ell no poder comptar amb Ansu, però ja fins i tot per la gestió psicològica del jugador crec que és molt millor que el desconvoqui ara, que no, que se l'emporti, vegui realment com
i
està,
que es quedi a les portes,
i que es quedi a les portes del Mundial.
Yeah.
Jo, Ansu, ara té l'oportunitat de dir, o d'assumir realment que no està bé, o si realment ja està bé, com tothom ens diu, de fer el pas aquest endavant, que crec que en el Barça també se l'està exigint, i a la selecció, pel que sembla, també. O sigui, ara Ansu, si realment està bé, perquè tothom diu que físicament està bé, ella ha de ser capaç de trencar aquesta tanca barrera psicològica que té, i ja es veia definitivament tots els fantasmes per poder tornar a ser l'Ansu que era abans.
El que passa és que jo crec que rebobinant una mica i anant al que va passar quan es lesiona Samamés del tendó proximal, etcètera, etcètera, quan hi ha el debat de quiròfan o bé tractament conservador, a mi també em fa la sensació que l'escepticisme que genera en el si del club el fet d'haver-se negat a passar pel quiròfan, que era el que li aconsellaven els serveis mèdics, i fer-li cas al seu representant Jorge Méndez, això també li passa factura, en el sentit que, pel que sabem, passar pel quiròfan, sí que hi havia uns riscos, per sempre corres uns riscos entrant al quiròfan, però sí que et deixava més net i feia que un cop recuperat no hi hagués risc de recaiguda, i que els passos que fessis en la recuperació fossin més ferms i definitius. En canvi, optant pel tractament conservador, sí que t'estalvies passar pel quiròfan, que era una experiència que ell no volia reviure per tot el que li havia passat en el passat, que
però
jo ho entenc.
Jo crec que aquí és la clau, Marta, i això s'ha de tenir molt en compte en un jugador.
És que s'ha d'explicar així. Sí, sí.
Des dels 15 anys té una lesió de tibia i peroné que ja el té una temporada fora, en plena etapa de creixement. Després té les lesions de genoll, té la lesió... I clar, quan
que és que el calvari és etern.
Amb 4... Ansu té 19 anys, no, ara mateix?
Sí.
Ja els va fer els 19. Clar, amb 3 anys, amb 3-4 anys, quants partits ha jugat Ansu?
Sí, sí.
Ha estat dels 15 als 16 fora. Va tornar als 16 per anar... va començar després amb el juvenil B. Comença juvenil B. Acaba jugant amb el juvenil A perquè ho fa bé. Després comença el primer equip, es fa mal el menisc, després torna a recaure, o ja m'he perdut torna a recaure, no?
Sí, mira, jo tinc aquí la primera que debuta, Ferran, que és la 19-20, juga 33 partits, que és la millor, que és la que debuta Osasuna i Marca.
Correcte, sí,
senyor. I ja cap al final, allà ja té els problemes de menisc.
Betis, ja, no? El partit de...
Exacte.
Contra el Betis.
A la 20-21, que ja és la seva segona, només juga 10 partits. La de la temporada passada només en juga 15, cap d'aquests 90 minuts,
sí.
Aquesta en porta 7. Vull dir que en les últimes dues temporades va jugar 25 partits.
De totes formes, jo veig totalment raonable que un nano de la seva edat, i havent passat tot el que ha passat, digui, jo no em veig amb cor d'operar-me. Jo això ho veig 100% raonable, però crec que
però ara
aquí
estaria
també...
ara estaria en un altre estadi.
Si vaig a la segona part, que és que jo entenc perfectament que ell pensi això. Al final és una emoció el que et porta a no voler reviure aquest patiment. Però crec que, no sé si es va fer prou, però vull dir, crec que és una decisió que s'ha de prendre racionalment. I si realment era millor per al seu futur, perquè al final li queden 12 anys de futbol, que s'hagués operat, sí que penso que hagués estat millor que s'hagués operat. És un debat que, a més, recordo que fa poc vaig mantenir algun company, i la gent també deia, ja, però és que des del seu entorn també et destaquen que hi ha gent que ha passat per quiròfan i ha quedat malament. I et posaven, no sé si el cas de Valdés o no sé quins exemples posaven. Llavors, també puc entendre la por a dir, vale, passo per quiròfan, però si
I
no va bé...
I més tenint en compte que ell ja havia... ja el risc de quedar malament el va tenir...
Ja l'havia bordejat. Va haver de passar tres vegades més, dos vegades més a part de l'operació, no per reoperar-lo, però sí per netejar-li.
Per infeccions.
Se li va infectar. Per infeccions, per tot plegat. I jo entenc que, és que
jo aquí vull destacar molt i vull fer molt incís amb el tema de la ment. Psicològicament s'ha de tenir molt en compte el factor humà i a dins l'esportista també, com I pot tant. Afectar, perquè és que moltes vegades el tenim com un factor secundari i hem vist casos doncs, que el tema mental ha influït molt en carreres d'esportistes top.
Sí.
Que després han sortit, per exemple, el mateix Ricky Rubio ha sortit a explicar que ell moltes vegades estava bloquejat, a Brines...
Iniesta.
Simone Biles va fer un...
Simone Biles, són esportistes d'èlit de primer nivell, que per això la part mental és tan important com la física.
I tant.
I en aquell moment, crec que en el futbol estan a anys llum d'altres esports, perquè la part mental no s'ha començat a considerar fins darrerament.
De fet, mira, a qualsevol feina.
I s'ha de treballar molt la part mental, i més amb un xaval de 18 anys que tenia, que venia d'on venia, d'en 3 anys a pràcticament jugar, com repassava el Marc, doncs 10-15 partits per temporada. Vull dir, és que s'ha de cuidar molt, i s'ha de tenir moltíssim en compte.
Absolutament.
I crec que doncs, no se n'ha fet prou incís a la situació psicològica en la que estava Ansu Fati per a poder afrontar el que li va passar. És que era més important que es tractés primer bé psicològicament, encara que estigués, m'invento, un any sense jugar, però que estigués net psicològicament i després superés, si vols.
Sí.
I estigués...
Jo aquesta solució te la compro.
El que passa que el futbol va molt ràpid.
Però és un procés que tu has de mirar a llarg termini i sobretot mirar per la salut de la persona. I aquella persona, en aquell moment, Ansu Fati, la salut mental passava per davant de la física.
Però pel club, en canvi, això que dius de mirar a llarg termini, pel club mirar a llarg termini bé era operar-se. Perquè era la solució
que
més percentatge et garantia.
No, us ho compro, però per operar-se Ansu Fati necessitava primer estar bé i tenir una estabilitat emocional que
en aquell moment no tenia.
Per tant, s'havia de treballar la part mental primer per després operar. I sí, moltes vegades anem molt ràpid, etc. Però és que llavors, si volem que Ansu Fati torni a ser l'Ansu Fati de sempre o el que havia de tothom pronosticat que podia ser, primer s'ha de fer una feina molt important a nivell psicològic, i això ha de servir d'experiència als serveis mèdics del Barça per, de cara al futur, per sobretot també tractar els jugadors psicològicament més enllà de la part física, perquè tenim grans fisioterapeutes, tenim un servei mèdic
de primeríssim ordre,
psicològicament no es treballa prou.
Hi ha una part de la d'això que diu el Ferran de la part de la mentalitat, que a mi avui sentint a Luis Enrique a mi m'ha encantat el que Luis Enrique ha dit, que tu te l'escoltes i dius, però és molt dur el que diu, però és que s'ha de ser així de dur, jo crec. És a dir, després de tot el que ha passat, ara no estàs al nivell per jugar al Mundial, Ansu Fati. Això és el que tu has d'assumir si tu vols ser un esportista d'elit amb la projecció que tothom que hi ha al teu entorn i al club t'ha posat sobre teu. I jo crec que les paraules de Luis Enrique avui en sala de premsa, jo la sentia i pensava, és que ara jo agafaria l'Ansu, el portaria a les Roces, el tancaria al vestidor amb Luis Enrique i que li expliqui un altre cop personalment a ell, perquè al final aquesta transparència i aquesta duresa, entre cometes, de com Luis Enrique ho ha dit avui públicament, si li diu a ell en els ulls i li explica, Ansu ha d'assumir-ho, ha d'integrar, perquè al final l'esport d'elit a la màxima competició, la pressió, tot això va molt més enllà que unes paraules que Luis Enrique pugui dir avui o no. Que li poden afectar, clar que li poden afectar, però la capacitat de superar-se i de resiliència que ha de tenir, és que, vaja, l'haurà de tenir cada dia, més enllà d'aquesta lesió, si vol, 12 anys de carrera.
Com diu en castellà, no da punta de sigil.
No, està clar.
I a més, estem parlant d'un esportista, un entrenador en aquest cas, que creu en la psicologia esportiva des del primer dia, i que porta un psicòleg fins i tot per preparar-se a les rodes de premsa.
Va ser qui més ho va integrar al Barça.
Joaquim Valdés, no?
I que el va portar pel seu staff, i dins el va oferir a la plantilla, i molts jugadors li van dir, aquest tio està boig, què diu?
Sí. No, i en aquest sentit, digues, Toni.
No, que a sobre hi ha un últim tema, o un altre tema satèl·lit, que no crec que sigui el clau en el cas d'Ansu, però també pot jugar un factor positiu, i és que jo crec que també, que si ho penses, no és la situació idíl·lica que jugadors de 18 anys sentin la pressió d'haver de liderar el Barça. No oblidem que Ansu Fati és la primera persona a heredar el dorsal 10 després de Leo Messi. També penso que aquesta protecció que se li està donant, ell l'ha d'interpretar en el sentit positiu. Quina higiene mental té carregar-li a un nano de 18 anys, aixecar el Camp Nou amb el dorsal 10, tant ell com
venint
els Pedri...
Venint d'on ve, Toni. El context és molt important, perquè Pedri, per exemple, et pot assumir aquest rol...
Sí, però Pedri... amb lo bo que és,
el factor del gol és,
jo crec que no és l'encarregat d'afecte, sí, la diferència,
no,
en les àrees.
No, 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 totalment, sí, sí.
I fer recaure en un nen de 18 anys la marxa de Leo Messi, doncs per això està Lewandowski, perquè amb el perdó de l'expressió els té pelats,
sí,
té 34 anys, ha, sí, pagat, ha fotut tiros a totes les places, i sí que pot assumir aquesta pressió.
Sí.
Però algú com Ansu Fati, que amb 18 anys hagi de tenir aquesta pressió, també em sembla bé que des de l'estaf tècnic se'l protegeixi una,
sí,
mica.
Una reflexió, i vaig a públic, perquè si no el Ferrus amb raó em mata. Una reflexió dual. Primer, estic totalment d'acord amb que en determinats sectors hi ha d'haver un treball emocional que permeti assumir unes càrregues de pressió inimaginables, com és, per exemple, el futbol, amb nanos, tot sovint massa joves per mantenir aquestes càrregues, però pel que deieu de la part emocional, m'agradaria que tots els que ens escolteu ara féssiu l'exercici a les vostres feines de quan esteu fumuts, de quan esteu malament, com treballeu vosaltres. És a dir, penso en un mestre, penso en un periodista que s'ha de posar aquí cada dia davant de la ràdio, en algú que treballa a televisió, però en qualsevol professió, i penso, avui és un dia molt fumut, llavors, hosti, com rendeixo jo? Doncs això els futbolistes professionals també ho tenen, i ho tenen per moltíssimes circumstàncies, en aquest cas pot ser una lesió, i a vegades també això pesa en el rendiment, l'únic que a vegades ens oblidem perquè pensem que els futbolistes són més màquines que no pas...
Sí, però...
Aquest tema és molt... Bueno, si vols, quan tornem de publicitat...
Sí?
M'encanta, és boníssim
aquest tema. Sobre això.
Val, fem una cosa...
Ho dic perquè no
et
matin.
Tira, tira.
Tira,
eh? Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Renoi. Papi, tu a què et dediques?
Soc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica. Vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gama Renault Litec. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
El 25.378, 2, 5, 3, 7, 8, de la sèrie 99, 0, 9, 9.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros, 15 milions si s'ha jugat al cuponazo XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegosonce.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Amb el Joan Ferrus al control tècnic i a la tria musical, com sempre, excel·lent, els divendres a la nit, amb la Marta Ramon, el Ferran Martínez, el Toni Joan Martí, el Marc Marvà, parlant i fent un darrer comentari, que ara també hem de parlar del partit de demà, d'aquesta relació humana, que a vegades ens oblidem, entre la salut mental dels jugadors i el seu rendiment.
I trobem a faltar el Juan, aquí, amb les seves reflexions, ara, amb el divan.
Amb el divan,
per unes reflexions psicològiques.
No, jo deia que el factor humà moltes vegades no el tenim en compte, i te n'adones, jo tinc un exemple molt tonto, però quan ets pare... Clar, t'has de llevar les nits, no descanses igual, i això m'ho va recordar un psicòleg esportiu, referència aquí a Catalunya, com és el Pep Marí, que em va dir, crec que va ser quan Messi va tenir un dels pocs baixons que devia tenir, potser, o fins i tot amb Busquets, i em deia, han sigut pares,
Sí que moltes vegades després ja tenen gent sí, que els ajuda a cuidar els nens i tal, però segurament quan tens el primer i tot et sembla que serà Instagram i després te n'adones que tenen un fill, no és només Instagram, el que veus Instagram...
Que... Pam! Castanya!
Ah, no, ah, no.
Hi ha una segona via.
Doncs clar, que t'has de llevar les nits... Que... Clar, em deia Messi, quan acabava l'entrenament... es quedava a tirar faltes i a tirar penal. Ara, quan acaba l'entrenament, el primer que vol fer és anar-se'n a casa a jugar amb el seu fill, sí, o estar amb els seus fills.
Absolutament.
O dic Messi, o dic els futbolistes que no han estat pares, no?
Absolutament.
I això afecta, evidentment, el rendiment personal
de cadascú. I les lesions, també. Sí. O sigui, la part psicològica està comprovat que pot afectar les lesions o moments
emocionalment
dolents o així, poden estar relacionats amb petits trencaments o així, això... Els fisios ho tenen, tenen comprovat.
En fi, tant de bo que Ansu pugui arribar a aquest 100%, poc a poc, ens diu el doctor Dèbol que és normal, que potser en 8 mesos encara tenint en compte aquesta lesió i el que dèiem, la confiança del jugador en el seu propi cos encara no estigui al 100%, però que tant de bo arribi ben aviat. Més enllà del d'Ansu, hi ha hagut altres noms propis avui a la roda de premsa de Xavi.
Sí,
Marta.
Sí, comencem pel de Gavi. Xavi ha celebrat la renovació llargament esperada i ha avaluat les virtuts del migcampista de 18 anys que serà blaugrana de moment fins al 2026.
Bé, molt content, home, és una gran notícia, no? És la notícia més important doncs de tota la setmana, no? És un jugador de present, de futur, és líder a pesar de l'edat que té un caràcter espectacular, li posa una passió tremenda. Bé, jo sempre dic que és un cor amb potes, no? És brutal el que dona l'equip, la intensitat, com juga, el futbolista capaç de jugar el que vulguis. Si vas endavant, serveix, si vas endarrere, serveix, si vas cap a la dreta, serveix, cap a l'esquerra, també. Doncs és espectacular.
Encantat amb Gavi, no m'estranya, i més veient també el partidàs de Munic. Sí. L'altre protagonista a la sala de premsa també ha estat Jordi Cruyff, protagonista també del dia, malgrat que el president Laporta i el propi Xavi es referien a ell com a secretari tècnic, el club ha fet pública avui la seva signatura com a director esportiu, un càrrec que exercia des de l'1 de juliol. Un canvi de nomenclatura per ajustar-se als nous temps i que no suposa cap alteració de funcions. Continuarà com a mínim aquesta temporada reportant a Mateu Alemany, que és director de futbol a l'organigrama. Xavi s'ha mostrat content per continuar tenint Jordi Cruyff treballant a prop seu.
Bueno, en primer lugar le pediré que pague una cena para celebrarlo y contento por él y por nosotros, ¿no? Creo que es una persona muy válida, sabe mucho de fútbol y es una persona muy fiel y muy leal a nosotros, a mí personalmente y al staff. Es una gran decisión del club, totalmente acertada. Ya he dicho muchas veces, esté yo o no de entrenador aquí, tanto Mateo como Jordi son fantásticos para el cargo, ¿no? Me alegro mucho.
I no és un protagonista humà, però se n'ha parlat i força aquesta setmana, la futura samarreta blanca del Barça, que tanta polèmica, sobretot Churchill ha aixecat moltes passions.
Churchill m'agrada.
Sí, m'ho acabo d'inventar, però mira, ho faré servir més sovint. La pregunta havia de caure a la roda de premsa.
Dimos la noticia de que el Barça la próxima temporada va a vestir de blanco en la segunda equipación. ¿A ti te mola o no te mola?
A ti te mola, ¿eh? ya hemos vestido,
en,
¿no?
En la época de Johan Cruyff iba a jugar un partido en Villa Park, ante Villa
ya está, pues ya le decimos... Sí, no, pues ya no es noticia. No es noticia, no, lo que no es oficial. Cuando sea oficial me lo preguntas.
David Bernabéu. Es una estrella.
Després
una
s'ha quedat, quan s'acaba la roda de premsa, s'ha anat a saludar Xavi.
Home,
s'han fet allà
una risa. Havia de dir-ho el David, per cert, notícia del diari Esport, del mitjà del Bernabéu. Ara parlarem del partit de demà. Breu comentari. El tema de la samarreta blanca, només a nivell folclòric, eh? Us és igual, no us agrada...
A nivell folclòric.
Sí, a mi m'és bastant igual.
T'és bastant igual, Toni?
Jo crec que fa temps que això és un negoci, per tant...
Però t'agrada o no t'agrada? No t'acaba d'agradar, eh?
No, ni m'agrada ni em desagrada, perquè ho entenc com una acció de màrqueting i per tant ja no va transcendeix dels nostres gustos, és el que Nike decideixi.
Vale.
Sí, a mi sí.
Sí? A tu t'agrada?
A mi el que em sembla bé és que la grisa d'aquest any havia de ser blanca.
Coi que ho sigui.
Amb la creu de Sant
Van fer una mica de recolleta de cable.
Veure la puteta.
És gris perla.
I la van posar aquell gris perla.
Van agafar la punteta del pinzell... i van posar una mica de negre enmig del marc blanc.
Van recollir una mica de cable i van dir... Però he vist que hi ha gent que sí... Va, tiro, no?
Estic d'acord, sí.
A mi m'agrada blanc per dues coses. Una, estèticament, que impressionarà, i dos... Sempre va bé tocar una mica el Boravigo.
Molt bé.
Allà si toca el d'això, doncs m'encanta.
I recordar la història, que també està bé de tant en quant. A veure, ara parlarem del partit de demà. deixeu-me que us pregunti per un comentari molt ràpid respecte a la qüestió de Munic i aquest debat tan blaugrana que s'ha gestat en els últims dies entre aquells que crec que li escoltava el Lluís Carrasco absolutament indignat per parlar de conformar-se amb el joc perquè el Barça es ve a guanyar, o aquells que celebren que el Barça ha tornat a nivell de joc. No sé més o menys en quina postura esteu.
Bueno, a veure, jo estic amb la postura de l'entrenador. L'entrenador va sortir cabreado, va dir directament, sí, va sortir emprenyadíssim de Múnich, perquè veus que tens el Bayern contra les cordes, sobretot a la primera part. Primera part, si en un partit normal pots acabar 0-3 i acabes marxant perdent 2-0 en un partit, en una ocasió tan especial com aquella, que segurament poques vegades la tindràs fent la primera part com la que vas fer a Munic el dimarts, i no ets capaç de guanyar el partit o com a mínim treure alguna cosa positiva. Sí, evidentment competir està molt bé, però Xavi també vol guanyar.
Sí, sí.
I a més a més,
i se li nota.
No, i vol guanyar jugant com va jugar el Barça.
Sí.
Perquè és que vas demostrar que jugant com vol jugar Xavi ets capaç, o podries haver estat capaç de guanyar a l'Allianz Arena, i per això entenc l'emprenyament que tenia Xavi i que avui ha seguit dient que la té. Jo la comparteixo, a més, jo vaig sortir, o sigui, la gent sí que parlant després amb els companys després del partit, dius, ostres, bueno, sí, hem millorat les sensacions, ja, però és que a mi el que em fa ràbia és que jugant-li de tu a tu, que els has tingut contra les cordes i no els has sabut sentenciar, no?
Sí,
però
que vegis que has retallat tant la distància.
És que no hi ha distància.
I que...
Per mi jo vaig veure que no hi havia distància. Evidentment, hi van haver-hi trams de partit que pateixes, però com pots patir també a tots els grans...
Sí, tu arribes allà, ets capaç de jugar-li de tu a tu al Bayern, de posar-lo contra les cordes i ser superior...
En un camp on no has guanyat mai...
En un camp on no has guanyat mai i perds l'oportunitat de rematar-los quan tocava. Jo entenc la frustració de Xavi.
Jo entenc el punt de ràbia, de dir, ostres, és que els hem tingut i hem perdonat. Però més enllà d'aquest punt, jo considero que al final tot equip necessita un procés, i al final els títols es guanyen al mes de maig. I sí, no podràs guanyar el títol si no et classifiques. Per tant, necessites ja treure un mínim de resultats per passar vuitens. Però venint d'on venia el Barça, independentment del resultat, jo crec que és per estar molt satisfets. La primera part que tu fas ja et demostra que tu estàs al nivell per competir.
Sí, sí.
El que passa, que a mi em va donar la sensació, no sé si vull dir prepotència en l'entorn, però sí eufòria, que semblava que anaves al camp del Gratallops a fer venjança i passejar-te 0-3, no? Tu al final has retallat el decalatge que ja per defecte et feia no poder competir a Europa. D'acord, ara estàs al mateix nivell, però estar al mateix nivell que els grans equips no vol dir guanyar-los, vol dir que si controles els detalls guanyaràs, i si no els controles, perdràs. Mm. I tu allà no els vas controlar, perquè el Bayern no et va deixar rematar de cap a l'àrea petita sol en cap córner. Tu sí que li vas deixar. Per tant, el Barça també ha de veure que l'elit europea, que són Liverpool, City, Bayern i Madrid, que són 3-4, no pots cometre ni una errada.
No, i que a més has de tenir jugadors determinants que apareguin també en aquests partits. Mm. I no només a davant, vull dir, per exemple, Neuer va aparèixer a la Pedri, que per mi aquella és vital, la primera que té,
sí,
perquè ho fa tot Pedri i es planta davant del porter i li treu un peu espectacular.
Remata amb l'esquerra, com pot.
Sí, no.
Però era la clàssica jugada de Pedri.
Vaig entendre per què Xavi demanava Bernardo Silva a Múnich. No, i no ho dic per Pedri, no és un pal a Pedri. No. Però vaig entendre per què Xavi volia un jugador d'aquestes característiques, un migcampista que fes gols. És que al Barça li falten migcampistes que facin gols.
Jo vaig trobar
a faltar. Jo crec que Pedri n'anirà fent cada vegada.
No, i sé que té un repte, que ho hem explicat al Mundo Deportivo, que té un repte d'intentar superar els 10 gols, sí, que l'any passat ja el tenia, sí. Però de moment en porta un.
Però en farà més.
Oh, tant de bo, i tots ho volem. Però Lewandowski, necessàriament, també va fallar, i també va fallar el porter.
Sí.
Perquè tothom, evidentment, hi ha un error de marcatge a Marcos Alonso, també en la marca posicional, Rafinha i Lewandowski
també se la mengen una mica.
També se la mengen, però és que el porter, en aquella, una pilota a l'àrea petita, està molt ben centrada, estic d'acord, però el porter ha de sortir a menjar-s'ho tot. I si xoca
Lucas contra ell... 5 minuts després, que surt millor. Jo crec. Sí? Hi ha una jugada just 5 minuts després que la trobo amb el puny, que jo crec que la té guardada. Dius Bernardo, ara per posar un nom sobre la taula d'un jugador que no hi era, el Ferran deia Bernardo Silva, jo, hi ha un jugador que el tenia al Barça, que ha marxat aquest estiu i que vaig pensar que l'altre dia et podria haver funcionat per obrir-te la llauna que Lewandowski no va ser capaç, que va ser Aubameyang. Per què? Perquè jo miro la plantilla i dic, ara parlem del joc i el Barça va estar molt bé en el joc, però vull dir, va ser millor que el Bayern en molts moments, però és a dir, em va sorprendre a mi el bon joc del Barça, però davant, si no l'enxufava Lewandowski, jo tenia la sensació que no hi havia cap altre jugador que te la pugui enxufar. Yeah. I a la Champions, a part de Lewandowski, no, per mi no pots estar pendent de que un dels tres millors nous que hi ha a Europa te l'enxufi, que vas ben cobert, perquè és un dels tres millors, però o Dembélé i Rafinha o Ansu comencen a ser golejadors, perquè a dia d'avui el Barça porta 9 gols amb Lewandowski, 2 Pedri i 2 Ansu, em sembla que són en el
compte. Un Pedri, 2 Dembélé, 2 Ansu.
2 Dembélé i 2 Ansu, perdó. Sí. I jo crec que amb això, i quan valoro el Barça fins ara la temporada, és una gran trajectòria la que està fent el Barça de Xavi, comparant-lo amb venint del 3-0 de l'any passat de Munic, no? Però a la Champions la contundència és clau. I aleshores, jo crec que primer factor a Lewandowski, Xavi va dir que no a la roda de premsa, però jo crec que sí que li afecta tornar a un lloc on ha sigut casa seva, a part la primera no la fots, i és així, o sigui, mentalment, si la primera la fots, acaba marcant potser una altra.
I també em fa l'efecte que el coneixia molt bé, evidentment. Sí, vull dir que aquí el defensava,
hi ha una de Lucas Hernández que la celebra, com dient, aquesta als entrenos me la feia cada dia i ara li he tret aquí.
Absolutament.
Però sí que hi ha, o es fa un pas endavant a nivell golejador, o clar, vull dir, estàs pendent de Lewandowski. Fixem-nos amb els altres equips que mencionàvem, el Madrid té Benzema, però li salva la papeleta a Rodrigo el dia del City.
Tens Vinicius.
Sí, que òbviament a Vinicius, però vull dir, el City, a part de Haaland, té a De Bruyne, són aquests golejadors que reclamava el Ferran de migcampistes.
No, si el City gols ja en feia, el problema és que ara sobre té Haaland.
Sí, per això. Llavors, aquí és on jo, veient el partit contra el Bayern, el Barça em va encantar, el joc que va fer, però dic, home, jo crec que ha de fer un pas endavant en l'hora de ser determinant, però ja no només per les que va fallar, sinó per les que no va tenir. Sí, futbolistes com Dembélé, Rafinha, Pedri sí que les va tenir, però vull dir, Gavi li podem reclamar estar més a prop de l'àrea, i és per encara ser més exigent, després del partit de Munic.
I a mi m'agrada molt també que sigui aquest el discurs de Xavi després a la sala de premsa, que no hi hagi ni un gram d'autocomplaença, ni un gram de posar el focus només en l'orgull d'haver estat capaços de competir a un cert nivell a l'Àliens.
Tu vas a les rodes de premsa de Xavi i més d'una vegada li hem escoltat dir que ell busca l'excel·lència.
Sí, sí.
Clar.
Perquè ell ha viscut de l'excel·lència en el Barça. O sigui, quan ha triomfat el Barça amb Xavi de jugador ha sigut quan era un Barça excel·lent. I ara mateix a Europa està demostrat que has de ser excel·lent, has de ser de 10. I ho hem vist en les últimes Champions. Vull dir, el Madrid, una altra cosa no, però competir sap competir, com ningú. I l'any passat ho vam veure claríssimament a la tornada de les semifinals de Champions. El City, al minut 89, li perdona dues accions consecutives de Grealish, crec que són...
Que treu un pauet, Mendy sobre la línia, crec.
Treu un pauet que toca una
Courtois,
i l'altre que treu Mendy sobre la línia, al minut 89.
I aquella
gent té 3 minuts de bogeria.
Sí, home, sí.
I te'n vas.
I bye bye.
I te'n vas.
Sí, sí, sí.
O sigui, a Europa has d'estar excels.
Sí, sí.
No, i a més, Xavi és conseqüent, perquè ell ho va dir la temporada passada. Acabem d'arribar, el nivell d'exigència és de mínims, és classificar-nos per la Champions, però aquest estiu, en rodes de premsa, ja ha canviat el discurs. Ja ha dit, soc conscient de que el club ha fet un esforç important per reforçar la plantilla, nosaltres també demanarem molt més, a nosaltres se'ns exigirà molt més.
I està fent el clic.
I està fent el que toca, d'una forma intel·ligent, i a més d'una forma que em sembla molt honesta. Ja no és conformar-se amb un 6 o un 7, i sap que li han donat uns recursos, una plantilla, que no és per sortir satisfet de Munic.
Toni, ho estem veient amb els 11. És que no veiem a Jordi Alba, que qualsevol altre partit hagués jugat. No veiem a Gerard Piqué. Ansu li està costant entrar perquè té competència davant que està funcionant. Ferran Torres, que és un jugador que a Xavi li agrada molt,
tampoc està entrant tant com voldria segurament l'entrenador, perquè els altres dos que té dalt doncs estan rendint molt bé, i perquè són jugadors que li han portat a darrere, ni t'explico.
Sí, sí. Ara, de fet, parlarem de l'11. Aquests 11 que últimament hem d'anar felicitant.
Sí,
a
però...
Quin nivell, eh? Sí, sí. Ah,
no el tinc gaire clar, eh?
L'últim no era molt difícil, eh, Marta? El de Champions?
El de la Champions era molt difícil.
Amb Christensen i Marcos.
El tema Christensen.
Aquella sorpresa, sobretot Christensen.
Sobretot perquè Xavi ens la va colar a la roda de premsa d'una manera espectacular.
Perquè, a més...
Perquè la Marta teníem el dubte...
Ens vam mirar, en plan...
A veure qui posava lateral, ho vam estar xerrant abans de la roda de premsa. I... jo li vaig preguntar...
En els budells de Munic. És una excepció, ara.
En els budells. Sí.
En els budells de Munic.
No, allò que has de dir, bueno, ja sé que no em dirà l'11, però diré, a veure, que si tirarà d'experiència a l'hora de triar el perfil de futbolista que jugui, si, o li és igual, el tema de l'experiència per aquest tipus de partits. Jo vaig dir, no, mi l'experiència m'és igual, jo no miro l'edat.
Exacte.
És veritat, i tothom va dir Valde.
Clar,
sí, ara me'n recordo.
Miro els estats de forma i ens vam mirar la Marta i vam dir Valde.
Cosa que després ella et diria... és compatible, ha estat de forma. Marcos Alonso, perfecte. A mi m'és igual l'edat, no té ni de jove ni de gran. Vull dir, allà, tu podria dir perfectament.
Marcos Alonso ha fet un partit.
No, sí, pot dir amb Gavi, per exemple.
Exacte.
Pedri,
sí, sí,
no?
Sí. En fi, després de passar pàgina de Munic, ja demà rep l'Elx, ho farà amb una absència de la llista de convocats. Marta.
Sí, no hi serà Sergi Roberto, sí. Les seves molèsties a l'adductor, que va sentir contra el Victoria Pilsen sent substituït, ara han passat a ser unes molèsties al tendó d'Aquiles. Aquestes molèsties són noves i les té des de dimecres. Recordem que va quedar fora, descartat, un cop ja van ser a Munic. Doncs aquestes molèsties al tendó d'Aquiles són posteriors a aquest fet. Sí que hi serà Pablo Torre, de qui Xavi ha detallat que en aquesta aturada decidiran quin ha de ser el seu rol immediat, amb la possibilitat encara oberta de jugar amb el filial, doncs, perquè tingui minuts que doncs, no està tenint. Xavi ha insistit que el camí del joc demostrat a Munic és el correcte i ha advertit que demà juguen 3 punts vitals contra un equip que els hi posarà les coses molt difícils.
Un rival que ja ens va complicar l'any passat, que guanyant 2-0 ens van arribar a empatar, i allà ens va costar fins a l'últim segon, doncs, que va marcar Memphis de penal, no? Rival difícil, són 3 punts per nosaltres vitals, juguem a casa i després doncs, de perdre a Múnich volem tornar doncs, a recuperar les mateixes sensacions, però amb victòria, no? Important demà.
Important, per tant, és un partit que està és d'aquests així complicats, no? Perquè sortint de l'Allianz serà difícil. L'equip demà, per cert, es concentrarà a 11:45 del migdia.
Important, el partit demà.
Sí, no, que estava mirant l'11 de...
Ah,
sí,
val,
és un 11 que...
En fi, no estic gens d'acord.
No?
A veure, va.
Jo tampoc estic gens d'acord amb el propi 11.
La Marta sempre una mica falsa humil, eh? Sí, quan tira de l'11 i després l'esclata tot el dia.
L'examen m'ha anat malament. 9.
Era d'aquestes.
Per fi
era
d'aquestes.
Era d'aquestes.
Era d'aquestes. Em sap greu dir-ho, però era d'aquestes.
Possible 11 per demà en el partit del Barça contra l'Elx.
Ter Stegen a la porteria.
Bé.
No facis sorollets, Ferran. Bellerín, Araujo, Eric i Valde a la defensa. Busquets de mig centre. Ara ve quan agafo... Sí, ara sí. Venen els riscos, eh? De Jong i Kessié d'interiors, perquè Gavi i Pedri van acabar rebentats a Munic i al davant, rebentats físicament, eh? Sí. Pobres. I al davant Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Vinga.
Mira, jo...
Sí, que sí, ahir, De Jong, d'interiors, sí. Eh?
Jo et diré Ter Stegen, Bellerín, Koundé, Eric, Valde. Dubto amb el mig centre, però crec que no jugarà Busquets. De Jong el ficaria de mig centre, però l'altre dia Xavi va dir una bogeria a roda de premsa, que em vaig quedar una mica espantat, que va dir... També pot jugar Christensen de pivot.
Sí, això ho va dir i out of the blue, no venia a cuento de res.
Sí.
I ho va deixar anar i vaig dir, ostres, això? Mm. Però bueno, jo seré més conservador i diré De Jong de pivot, que sí, Pedri, i a davant Ansu, Lewandowski i Ferran Torres.
Ferran Torres, sí, canvia-li tot l'11 a la Marta.
A l'Araujo...
Però és que està bé, eh? Sí, jo el podria comprar.
S'ha de gestionar gestió de minuts i de viatges de selecció que venen a partir d'ara.
Clar.
Araujo
és un viatge llarg, no?
Sí,
això sí. Rafinha, els altres que hem dit... No, Rafinha se'n va a Brasil. Mm. Ferran se'n va a Espanya, però ha jugat, hem dit abans, 200 i pico per minuts, són pocs minuts. Ansu necessita jugar i estarà 2 setmanes parat si no juga. I la resta, doncs, una mica de gestió de minuts. Busquets amb la selecció juga gairebé tot.
Clar.
En algun moment o altre haurà de descansar.
Bé, són arguments que jo li deixo a Marta per si vol caminar.
Jo m'havia apuntat aquí que 100%, és a dir, crec que jugarà 100% i tinc quatre noms.
Quatre noms.
Bellerín, Eric, Lewandowski i Ter Stegen. Ja us tenia Gavi com a nom de dir, no, 100% jugarà. Però després m'ho repensava i deia, no, com que ha renovat, jo crec que és una bona setmana que si el fas descansar tampoc se t'emprenyarà o, no, perquè el jugador sempre vol jugar, no? I llavors després Balde, també el veig com a titular, que tu has apostat per Balde, no, Marta?
Sí.
I amb Eric jo aposto per Koundé. Havia pensat també el tema del viatge d'Araujo. Busquets, Pedri, Gavi, mantenc aquí, i Ansu i Dembélé a davant, o sigui que el Ferran Torres, Ferran Martínez m'ha mig convençut amb Ferran Torres, però amb quedo Lewandowski i Ansu Dembélé. Veurem demà.
Toni,
jo crec que hi haurà menys canvis dels que pensem. És a dir, jo crec que, sense treure cap mèrit, lo fàcil, és a dir, la situació invita a pensar que hi haurà moltes rotacions, i segur que n'hi haurà vàries, però alhora crec que Xavi també és conscient de que no et pots permetre deixar-te dos punts contra l'Elx, perquè aquí a Can Barça, quan veu una aturada de seleccions, l'últim partit es repeteix durant 17 dies. És a dir, si tens la sort que guanyes 3-0, aquells 17 dies ets l'hòstia.
I pots acabar líder, Toni, eh?
Però si ens ho pegues demà...
De fet, hi pots posar demà i a veure què passa diumenge, no? Sí,
per tant, crec que assegurarà més. Compro Bellerín, compro Balde, compro Eric, però al mig del camp arriscaré més i crec que Xavi intentarà mantenir a Gavi i a Busquets. Sí que li veig potser una mica d'oxigen a Pedri. Jo diria al mig del camp Busquets, Gavi i Kessié. I al davant també venia pensant-ho que per mi Ansu Fati jugarà amb Lewandowski i Ferran també crec que seran tots els altres.
Doncs veurem l'opció Ferran Torres, a veure si demà hem de felicitar altres persones, però vaja, en tot cas...
No passa res de tant en tant poder felicitar altres
molt
persones.
Molt de tant en tant, exacte.
No passa res.
Sense excedir-se, no?
Amb l'eficiència que porta el departament
d'administració. Estem rebent whatsapps d'Irigoyen cadascú en els nostres...
Sí, em diu, lo tuyo...
¿Lo puedes imitar?
Lo tuyo es tremendo. Le borraste el 11 a la pobre Marta. Se lo borraste todo, boludo.
Y a mí me está bien... que, clar, jo he dit out of the blue, que és una expressió anglòfona, i li ha fet gràcia, diu, out of the blue, increïble.
Molt bé, molt bé. Pues des d'aquí una abraçada al Juan i Diego, està allò enfeinat, està escoltant-nos de fons al Tu diràs, que és el que hauríeu de fer tots. Joan Camí, què tal, com estàs?
Bona nit.
A tu ets més de jugar bé o de guanyar, Joan?
Guanyar sempre.
Resultadisme.
Última hora de l'Elx, per on passa, Joan?
Doncs que arriba en una situació molt complicada, només ha sumat un punt en els primers 5 partits de Lliga, va empatar a casa davant l'Almeria i ha perdut contra l'Atlètic de Bilbao, el Villarreal, la Reial Societat i el Betis. De fet, és cué ara mateix amb la victòria del Cádiz. Ha marcat 2 gols i n'ha rebut 13. I com dèiem, ocupa zona de descens, l'última posició de la Lliga. Francisco no podrà comptar amb els lesionats Pere Milla, Pol Lirola, Omar Mascarell i Johnny Álamo. La resta de la plantilla està disponible, tot i que aquesta setmana hi ha hagut un brot de gastroenteritis que ha afectat fins a 6 jugadors. En principi, ja recuperats, Ezequiel Ponce, Àlex Collado, Gerard Gumbau, Diego González, Enzo Rocco i Roger Martí, segons ha informat la cadena COPE. Francisco considera el Barça una de les millors plantilles d'Europa.
Lógicamente, nos jugamos bastante, claro que sí. Al final es un partido más en primera división, ante, yo creo que la, si no la mejor, entre las dos mejores plantillas de la Liga y de Europa. Y bueno, nos jugamos cambiar nuestra imagen de la primera parte del otro día aquí en casa, sobre todo también. Por lo tanto, es un partido complicado, complejo, yo creo que todos sabéis a qué nos enfrentamos, pero bueno, hemos preparado también la semana con la intención de intentar hacer nuestro partido para mantenernos vivos y, bueno, y por qué no, intentar sacar algo positivo del mismo.
El tècnic de l'Elx també ha valorat la seva situació personal al capdavant de l'equip després d'aquest inici de temporada, està força discutit.
A partir de ahí lo que te puedo decir, yo jugarme más, bueno, al final sigo teniendo la misma intención que cuando me senté con la propiedad a renovar mi contrato. Es verdad que han cambiado cosas de aquel momento, porque no tenemos los puntos suficientes que yo entendía que podíamos tener, pero sigo teniendo la misma ilusión y ambición de siempre.
Francisco podrà comptar amb un dels seus jugadors més importants en aquest inici de Lliga, Àlex Collado, que podrà enfrontar-se al Barça al no existir clàusula de la por en el seu contracte de cessió.
Demà...
Clàusula del cagazo, eh?
Exacte. Demà...
No, vull dir per la gastroenteritis.
Oh!
Oh!
Ara m'ha fet molta gràcia.
A esto le gusta a Juan Irigoyen.
Però aquesta l'has fet molt ràpida.
Estic
molt ràpida avui. Demà a un quart de cinc, des de les 3, un cop acabi el butlletí informatiu, ja a RAC1 amb el Pou, amb la Marta Ramon, amb la Laia...
M'he de mentalitzar que és d'hora, eh? Demà sí. No he de fer tard, eh?
Exacte, i de fet, mira, doncs ja et deixem anar a descansar, Marta.
No he de fer tard demà.
Que...
Demà amb el vermut i a dines i directe cap al camp.
Exacte.
Soc de brunch, jo.
Brunch, eh? Però... Sí,
t'encaixa,
quin nivell? Autors de Blue, brunch...
Tot, és molt anglòfona, ella. Marta Ramon, una feinada de por avui. Gràcies, posa una Marta Ramon a la teva vida. Gràcies, Marta, bona nit.
Bona nit.
6 minuts i la mitjanit, fem una pausa i parlem d'altres notícies del dia. Avui, més enllà d'Anso, hi ha hagut altres noms i altres absències, com sempre destacades a la llista de Luis Enrique.
RAC 1.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC més 1, podcast.
Bé, mira, doncs l'espai és aquest, què et sembla?
M'encanta, crec que l'hem trobat, està perfecte.
De fet, era l'antic escorxador de Marata, mira què et dic.
M'agrada això, m'agrada.
Mira, per allà em sembla que hi ha l'equip i tens un micro.
Ah, mira, doncs aprofito i el provo, eh. Provat, sí, un...
Això, ho haurem de posar a punt, eh?
Escolta'm, però això per què voleu?
Això? N'estem preparant una de ben grossa a RAC més 1, ja veuràs.
RAC 1. Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. Can Maicon té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, ja, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
I amb el Ferran Martínez, el Toni Joan Martí, amb el Killer, Marc Marfà. Quin golaç va marcar la setmana passada en temps... No, temps de descompte, no, el 89, eh? 89, com vibrarem 89. Amb el canvi de led aquesta setmana, aquesta temporada, m'encantarà. I amb en Joan Camí hem de parlar d'altres notícies més enllà del Barça, com per exemple... La derivada principal era la d'Ansu Fati, que hem analitzat abastament, però la resta de la llista que avui ha publicat la Federació Espanyola amb aquest vídeo, cada vegada ho fa més...
Molt un guapo, vídeo, molt divertit,
sí, no? Molt xulo. Sí, sí.
A mi no m'agrada això.
A mi és que
posa la llista és... i ja està.
No, però que
No es pot sentir mica... tot, és que no es pot sentir tot.
Una mica de parafernàlia, una mica de...
No es pot sentir tot.
No ha anat RDT a la llista.
No s'ho mereixia. No s'ho mereixia.
Però s'ha pentinat en homenatge una mica a RDT.
Sí, s'ha fet el seu pentinat.
Com li volíeu tirar, no sabíem com. Jo m'acabat donant tota la volta per tant de tirar-li.
A mi, escolta'm una cosa, seriosament. Aquest agradet que t'has fet aquí al cap.
Tres nivells.
Tres nivells. L'1, el 2 i el 3.
Sí, més o menys.
Vale. Respon otra vez. A veure, parlem de les degradat, eh? Un degradat, jo no sé ni què és això, no tinc cabell jo per això.
Bé,
sí, algun dia parlarem
del Tornant un ràpid a lo del Luis Enrique. Sí. M'ha agradat molt, perquè és que ell, o sigui, és un tio que crec que ja li rellisca absolutament tot.
Jo crec que li agrada,
fa anys que li rellisca
tot.
I li encanta.
Però aquestes parafernàlies li agraden,
jo crec. Acaba la defensa, acaba de dir la defensa, i en el vídeo allò ho posa expressament. És que, sí, perquè allò, aquell, és un bueno, dos segons que diu, la que va caer. En tot el debat de Sergio Ramos que hi ha hagut durant tota la setmana i aprofita que s'està tapant tot el cel per aixecar el cal, acaba de dir la defensa i diu, la que va caer.
Se n'enfota tot.
Se rellisca tot, absolutament.
I et diré una cosa, sóc el primer fan del club de fans de Luis Enrique. Un tio que li han tirat pedres des de Madrid i no l'han intentat, no l'han pogut tombar, no, és a dir, no ha mogut ni una cella.
Ella resposa amb el rendiment i ja està.
Sí.
I quan no ha tingut rendiment.
No, també.
I és
no
absolutament
mogut,
igual.
No s'ha mogut ni un centímetre.
Tornant al tema de la fortalesa mental, és una roca mental.
I tant, sí senyor. Aquesta llista, Joan.
Sí, per als dos últims compromisos de la Nations League, el pròxim dia 24 contra Suïssa, Saragossa, i el 27 de setembre contra Portugal, a Braga. La repassem. Porters Unai Simón, Robert Sánchez i David Raya. Defenses Carvajal, Eric García, Jordi Alba, Azpilicueta,